Radio Astel. Filosofia Millennial amb Leo Aspluga.
Camarada, què dius?
Molt bé.
Sí?
Avui he vingut aquí més d'hora i hi ha més llum.
Veus?
És sorprenent, eh?
No, però hi ha més llum també cada dia.
Sí, això és cert. Això és cert. Veus? S'apropa Sant Joan. No?
Hi ha una cosa, que falta Sant Jordi, falta...
Bueno.
No?
Sí, sí, Sant Jordi està bé.
Tu ets de Sant Jordi?
Jo sóc de Sant Jordi, sóc defensor de Sant Jordi.
No et pregunto per Sant Valentí?
Bueno, es pot preguntar. A mi les coses de cors i tal em fan gràcia, són com... estan bé, són
bones. Gràcia?
Sí, són... Sí.
Ets cookie?
Sí, sí, està bé, per què no?
No, està molt bé.
Ha d'acceptar aquesta part de la vida. Està bé.
Avui has portat el guió gay, que no vam fer la setmana passada.
El famós guió, sí.
Que vam parlar d'una altra cosa. L'ésser humà com a animal narratiu. I jo fins aquí m'he perdut.
Ja està, t'has perdut. No, és una cosa... Ja no sé, a tothom que li he explicat que parlava d'això, tothom diu el mateix. I jo dic, home, penso que no és tan complexa.
Sona dens.
Sona dens. Bueno.
No?
Sí, sí, poder sí, però quan s'explica és un concepte molt intuïtiu.
Val.
Mira, faré una petita miniclasse d'història de la filosofia. Vinga. I llavors definiré per què animal narratiu. Bé, tot el de sempre, quina definició tenim de l'ésser humà, no? Ja vaig parlar un dia d'això. I fonamentalment, Aristòtil dona tres definicions, no? Una de les més conegudes en el context polític és la zoon politikon, no? com animal polític. I una de les clàssiques és com a zoon logoi, com a logos, no? Que es tradueix al llatí per animal rationale.
Val.
Es tradueix logos per racional.
I
una traducció terrible. O sigui, perquè logos no vol dir racionalitat. Logos vol dir ensenyar, fer-se entendre, val, arribar a un punt, mostrar, que no té res a veure amb la racionalitat. O sigui, la racionalitat és un medi per al mostrar. I la tercera, que és una que a mi m'agrada molt, que no s'acostuma a parlar d'ella, que és la definició de l'ésser humà és l'únic, o sigui, és l'únic animal capaç de riure. És una definició molt maca, o sigui, sí. D'Aristòtil és xula aquesta.
Sí, sí, sí,
i
molt
aquestes guai. Definicions per mi tenen a veure amb el que jo plantejo avui, que és que l'ésser humà no és un animal ratio de pensament científic, sinó que és un animal que és essencialment narratiu. Què vol dir això? Novel·lesc, historiogràfic, és a dir, nosaltres no som tant uns enunciats objectius, unes definicions que jo podria donar abstracte sobre el món, objectives, sinó, més aviat, les històries que ens expliquem els uns als altres i el diàleg que tenim. Perquè el propi de l'ésser humà és que tota definició és sempre en relació al diàleg amb els altres. És a dir, perquè som un animal comunitari, no? I, per tant, tot coneixement i tot llenguatge està enfocat al diàleg, almenys de manera orgànica. El llenguatge no està fet perquè tu defineixis el món, està fet perquè ens entenguem. És a dir, la funció del llenguatge és entendre's.
És a dir, tu quan dius l'ésser humà com a animal narratiu, i ara t'ho complico això, o em complico jo a l'hora d'intentar explicar el que em passa pel cap, que també, quan estem dient l'ésser humà com a animal narratiu, i em dius sí, perquè la història, el que sigui, són comunitaris, ens anem explicant a través de tradició oral, etcètera, etcètera.
Exacte.
Però clar, però conforme nosaltres entenem aquesta visió del món. Per tant, entenc que l'humà és purament subjectiu.
Mira, més que subjectiu, intersubjectiu.
Ui,
vull dir, és una subjectivitat que és sempre compartida. És a dir, perquè això ja, si entréssim una mica més en el tema de Lacan i filosofia del llenguatge i demés, diguéssim que el llenguatge opera a través de la convenció. I la convenció és sempre intersubjectiva. Nosaltres pensem, per això bàsicament Wittgenstein, quan executa el gir lingüístic, les investigacions filosòfiques, parla de que el llenguatge privat és un oxímoron, és una cosa que no és possible. És a dir, no pots pensar en manera privada, perquè penses a través del llenguatge, i el llenguatge és una estructura intersubjectiva. És a dir, el llenguatge funciona perquè tu i jo utilitzem la paraula ampolla per referir-nos a una ampolla. Si no, la paraula ampolla seria completament arbitrària.
Hi havia més paraules per Radio Star. En fi.
I llavors, la cosa és que és sempre intersubjectiva, sí. No? I des d'aquest punt de vista, diguéssim que l'interessant de lo narratiu és que un, per exemple, pensa en la memòria, i la memòria no és quelcom objectiu. La memòria és més aviat qualitativa, no quantitativa. Un no ho recorda tot de la mateixa manera. O sigui, és a dir, si jo fes... Per això no m'agraden els gràfics aquests que són una línia a la història, que típic de l'ESO, que et demanen que facis com una cronografia en línia recta. Això és atroç. O sigui, això és un atemptat contra el pensament, no? Perquè això és igual a tots els esdeveniments. I si jo et pregunto, no? és diguéssim, és igual als 5 minuts que estem passant ara, que als 5 minuts quan vas conèixer una persona estimada o quan vas tindre un èxtasi pel que sigui, o per quan se't va morir un ser estimat, el que sigui. És a dir, el temps no és qualitatiu i el caràcter narratiu implica tot això. I què més, aniré més enllà. És una cosa molt pròpia del segle XX, perquè hi ha el gir hermenèutic, que el comença Heidegger, no? I els dos grans màxims exponents potser de l'hermenèutica són Gadamer i Paul Ricoeur. Tots dos molt centrats en el tema de les històries, no? Bueno, la lingüístic i la interpretació. O sigui, l'ésser humà, el ser un ésser narratiu, és un ésser que s'interpreta constantment. És a dir, conèixer a un mateix és interpretar-se. Un no pot mirar per un visor objectiu.
Estem d'acord, però és el que et deia, eh? S'interpreta subjectivament sempre.
Exacte, però és que aquí l'interessant és veure com hem de trencar aquesta associació entre objectiu bo i subjectiu dolent.
Per aquí anava.
És la idea fonamental, no? Que allò subjectiu no és una cosa dolenta. És a dir, que, bueno, almenys jo estic en aquesta línia filosòfica molt antipragmàtica, però...
És com jo ho veig, no?
Exacte. Diguéssim, la poesia, per exemple, per mi és la poesia i l'art, que són les dues grans conquestes per mi de l'ésser humà, i les dues grans virtuts, no? I sobretot dues coses profundament belles, en un sentit clàssic de vell, que recordem que en grec vell no és allò que és maco, és allò que justifica a si mateix la seva existència. És a dir, és allò que existeix perquè sí, en el millor dels sentits. Una cosa vella no necessita cap justificació per existir. La seva pròpia existència és suficient. No? I totes aquestes coses que fan que la vida tingui sentit perquè no tenen cap finalitat que a si mateixes, són subjectives. L'amor, l'art, són coses profundament subjectives. I aniré més enllà. Una de les coses que critica Gadamer, per exemple, a la seva gran obra, que és Veritat i Mètode, és com, a través de la modernitat i de la revolució científica, sembla que hi ha una associació entre veritat i mètode. És a dir, que la veritat no és una experiència ni un aconteixement, sinó que la veritat és una cosa que prové del mètode.
Si té mètode, la veritat és científica.
Exacte, però confonem veritat amb verificació. O sigui, estem confonent coses, compte. És a dir, la veritat no és allò que perquè el mètode científic fas unes preguntes i tu obtens uns resultats a través d'aquella interrogació. Però allò que s'escapa de la interrogació és inaprensible. Per tant, sí, és una veritat en relació a uns fets objectius, a uns fets plausibles, més o menys empírics, però compte, no associem sempre la veritat al mètode. Hi ha experiències de la veritat que són intersubjectives i està bé. Vull dir, no hi ha cap problema. Vull dir, l'experiència humana és una experiència subjectiva. No estem al món de manera objectiva. És a dir, nosaltres portem unes ulleres que no ens podem treure i pretendre estar constantment lluitant en contra de treure's els ulls és absurd. Vull dir, un no està a la vida de manera matemàtica. Per tant, deixem de donar-li prioritat a una cosa que no és lo propi, no? Jo crec.
Actuem una mica com vens, en aquest sentit, com a remat?
Clar, aquí és interessant. O sigui, diguéssim, hi ha una idea bastant important, que és la idea de prejudici, no? O de sesgo, no? La idea de prejudici no és una cosa a priori dolenta, és una cosa que m'agradaria recalcar, que quan des de l'hermenèutica parlem de prejudici, no parlem del racisme, d'acord? El racisme és un prejudici, però no és tot el prejudici. És una de les coses que jo sempre situo a Ortega y Gasset, que per mi té un assaig brutal, que recomano des d'aquí, que són 15 pàgines, que es diu Idees y creencias, que diu les idees se tienen, en las creencias se está. I els prejudicis són les creences. És totes aquelles coses que dones per fet que precisament gràcies a elles pots viure. Perquè si a tu cada cosa que haguessis de fer a la vida l'haguessis de verificar i l'haguessis de pensar, no sortiries de casa. És a dir, una cosa tan simple i tan estúpida com que tu quan surts de casa dones per fet que la teva casa estarà allà quan tornis. I no saps de física, no saps la rotació de la Terra, no has tingut un càlcul de si hi haurà un terratrèmol. És una cosa molt, molt absurda, però...
Avui no podem jugar gaire amb el tema dels terratrèmols.
És veritat. Però... S'entén per on vaig, no?
S'entén.
I diguéssim que els prejudicis són també una herència històrica. És a dir, som ramat, però perquè... per què hauria de ser algú dolent ser ramat? No? Per què un sempre ha de ser... Per què està millor? Parem d'exaltar el geni. És a dir, el geni no existeix. Això, el primer, és un invent del romanticisme i és una cosa que li va... És una cosa molt, molt burguesa, és una cosa... molt capitalista, no? El visionari, no? El gran visionari que porta la humanitat a un nivell més enllà. No, per què,
però aquesta és una mica la pretensió, Leo, del filòsof.
No, no l'hauria de ser. El filòsof...
Una altra cosa és que no l'hauria de ser.
El filòsof hauria de pretendre fer-se entendre. Vull dir...
Per crear una societat millor, bueno, segons la seva perspectiva.
Depèn, sí. Pot tenir una vinculació moral. Avui en dia parlaríem de que sí. De que ètica i ontologia estan de la mà. Antigament no tenia per què ser així. Avui en dia jo defensaria que sí. Però és una cosa que m'agradaria... La llenço aquí com a tentació, podríem dir.
Vinga.
Que pregunto per què com a societat sempre prioritzem allò que no pertany al col·lectiu. És a dir, sempre donem molta importància a allò que pocs poden fer. No? És a dir, per què és més important córrer 100 metres en 9 segons 68 que aixecar-se cada dia, agafar el transport públic i anar a treballar? No, ho dic completament en sèrio. Vull dir, per què ens sembla fascinant que un tio pugui córrer amb 9,68 quan ningú més ho podrà fer, segurament? I, en canvi, les coses ordinàries i quotidianes, que són les que conformen el món, compte, aquí reivindico Antoni Domènech, gran filòsof d'aquí, que em pot descansi, diguéssim, la història, les conquestes socials, l'han fet la gent ordinària. O sigui, parem de pensar que la història l'han construït les grans figures. O sigui, això són unes maries de tota la gent del segle XIX obsessionada amb el mite de Napoleó i el mite de Juli Cèsar. Roma no la va fer Juli Cèsar. La van fer els esclaus que la van construir. Vull dir, sisplau, les coses ordinàries són les que conformen la societat. I precisament això és maco perquè no hi ha històries millors que d'altres. És a dir, i per això hi ha un gir molt interessant a la literatura, que a mi, per exemple, les grans històries no m'interessen tant, no? Això d'aquesta persona, aquest gran heroi que va... que és una cosa que acaba en moltes pel·lícules bèl·liques, no? Que intenten ser una crítica a la guerra, però al final acaben sent una reivindicació de l'heroïsme. I és com, no, això no és així. Vull dir, el costumbrisme és una gran virtut, no? I les històries quotidianes són les que conformen l'existència humana. No? Per què ens hem d'obsessionar amb allò? És un pensament elitista, profundament elitista, que jo també hi caic constantment. Vull dir, a tots ens agrada pensar en el gran poeta, el gran pensador, el gran artista, el gran velocista, el que sigui, no?
Camarada.
Bueno, això és...
Déu-n'hi-do.
És una cosa...
No, està bé, està bé.
No sé si és tan camarada, potser és més republicà això que estic dient, eh? O sigui, s'apropiaria més a un republicanisme radical?
Bueno, sí, clar. No? La cosa de la república, etcètera.
Jo crec que va més per aquí, no?
Poder sí. Avui t'ho compro.
Avui m'ho compres, va.
4 minuts i arribem a les 5 de la tarda. Anem al tuit?
Anem al tuit, va. Ostres, no sé què hauré posat ja, eh?
Avui és el tuit sense tuit. Ja t'ho dic jo ara.
Què és el tuit sense tuit?
Avui és el tuit sense tuit.
Avui no hi ha
tuit. Jo entrava a Twitter amb una visió clara de que Leo Espluga hauria donat la seva visió sobre el que ha passat aquest cap de setmana, i no ho ha fet.
Què ha passat aquest cap de setmana?
Què ha passat aquest
cap de
setmana?
Jo estic fora de xarxes, quasi.
Tira, José.
Ostres, vale. Eurovisión, sí? No? Bueno, com has dit això?
Home, Benidorm Fest.
Benidorm Fest, sí.
Que ha guanyat Blanca Paloma.
Sí, bueno.
Estaves segur que posaries alguna cosa, eh?
No.
No ets tu, Eurovisiu?
Jo?
No?
Jo, mira, en relació a això vull dir dues coses.
Què vol dir jo?
Vull dir dues coses.
Jo t'hi feia.
Vull dir dues coses. Qui pretengui guanyar Eurovisió amb folklore, perdrà? Tothom sap... O sigui, és un fet que amb el reggaeton i movent el cul guanyarem.
Fet empíric.
Però, en canvi, amb el folklore perdrem. Això és el primer. I segon, sisplau, deixem d'associar el flamenco i els toros a Espanya, perquè això és franquista.
Aquest tuit sí que l'has fet.
Això és un retuit que vaig fer.
És un retuit.
Veus?
Sí.
Veus?
Sí, sí.
Algo sí que hi havia.
Sí.
Però, si no, jo de Benidorm Fest passo.
Sí?
Jo estava ocupat, doncs, jo què sé, veient les cancel·lacions cícliques.
Llegint...
Què he estat llegint? He estat llegint Gadamer. Jo m'ho he estat passant pipa.
Has llegit? Em sembla que has penjat 4 llibres.
Sí, són els que, són els que estic llegint. A Milan Kundera, a Roland Barthes, a Gadamer... Ai, me'n deixo un, eh?
Sobre la mateixa temàtica o...?
No. Estic llegint, mira, sobre el discurs amorós i la semiòtica. Sobre art i veritat en el llenguatge i la poesia. Sobre... sobre l'ecologia de Marx en contra del capital, sobre la identitat de Milan Kundera, i avui m'he començat... avui tinc un parell de coses. Avui m'he començat un llibre de Panikkar. I
el Panikkar és boníssim.
És boníssim.
Mira, aquest sí que el conec.
Aquest sí que el... Uipa,
sí, home, i tant.
Quasi trenco la taula. I què més m'he començat? Ah, i Simone Weil. O sigui, estic a tope.
Veus? Saps qui ha tret un llibre, també?
Has tret un llibre, tu?
No, 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 saps qui ha tret un llibre?
Jo no.
Ai,
espero que me l'enviïs, espero que me'l dediquis.
Sempre, sempre.
El camarada Leo.
Però qui ha tret un llibre és... Marie Kondo.
Marie Kondo ha tret un llibre.
Saps això, no? Sí, home, que deia que la teoria de reordenar-ho tot i tot allò, en què s'ha avançat i s'ha forrat, és mentida.
Uah, m'encanta. M'encanta.
Sí?
M'encanta. La societat de l'espectacle total. O sigui, com pura performativitat postcapitalista. Brutal, brutal.
Te'l compraràs o no?
Aquest, no. No, és que no.
O sigui,
em fa gràcia el gir.
Està bé.
I tota aquesta
gent... Ara diu que hem de mantenir el caos.
No, perquè això del minimalisme, compte, eh? Hi ha gent que està aquí... És un pensament una mica totalitarista.
Sí?
No? A mi aquest rotllo de mira aquest objecte que em transmet, és com un misticisme raro. No sé, no em va.
Et devia parlar de cafè. No només parlar, sinó tastar-lo.
Tastar-lo, sí.
Anem a fer-ho. Una setmana, un dia d'aquesta setmana.
Vale.
Anem per la tarda amb una cafeteria molt bona, ja sabem quina és, tots dos.
Perfecte.
I fem la secció aquesta gravada.
Mira. I jo em prepararé algo de l'ontologia del cafè.
Prenem cafès, sí? Parlem de filosofia i cafè?
Parlem de Soren Kierkegaard i Hegel, que tenien una relació estranya amb el cafè.
Sí?
I tant.
Va. Doncs ho farem així, farem així.
Apa-li, decidit.
Adéu, Espluga, gràcies, que vagi molt bé.
Un plaer.
Ràdio Estel.